Entre la llegenda, el relat èpic i la rondalla, hem de situar la peripècia d'aquests aiducs, uns bandolers revoltats contra l'ordre que encarnen i pregonen uns ideals d'equitat, de llibertat i de justícia comandats per una capitana d'excepció, Floarea Cudrilor. Fa gairebé un segle que el romanès Panait Istrati va escriure aquesta història, la seva llengua literària, el francès, però els seus aiducs sonen avui amb una força i una vigència que superen i com la prova del temps. I sonen així, sobretot, gràcies a la prosa cristal·lina i treballadíssima, com sempre, d'Anna Casasses, una de les millors traductores literàries en llengua catalana. Avui al programa parlem, doncs, de Panait Istrati, un escriptor ell mateix amb una peripècia vital intensa, i també passarem per la França de Lluís XIII per saludar els tres mosqueters de Dumas, que també ha traduït Anna Casasses, en aquest cas, per l'editorial Proa. Parlem, per tant, amb ella, d'oralitat, de rondalla, aiducs i mosqueters, i de la traducció de clàssics, en companyia també d'Anna Vallbona i d'Adolf Beltran. Avui, des de la Vall Fosca, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, venim avui saludant Anna Casasses. Què tal? Un plaer retrobar-te.
Molt contenta de ser aquí.
Igualment, ara en ràdio.
Bona companyia.
I tant. Anna Vallbona, què dius?
Hola, què tal, com anem?
I Adolf Beltran.
Hola.
Sovint amb la feina, la gent que us dediqueu a passar paraules d'una llengua a una altra, la gent que us dediqueu a la traducció, i sobretot tan intensament com el cas d'Anna Casasses, podem fer una fotografia, no aspirem a molt més en una hora de programa, és a dir, una fotografia de l'instant en què, no, l'últim llibre, o els últims llibres que has traduït. En aquest cas hem de celebrar els aiducs, no sé si s'ha de dir amb H aspirada, tu com ho...
Tenim una discussió amb això, jo ho dic sense, jo dic els aiducs. Antònia, l'editora, sí, diu els haiducs.
Haiducs, sí.
Però aquí hem fet...
Passa una mica amb el haiku o l'haiku, no? Que també hi ha una doble escola, depèn de... Hi ha gent que ho diu d'una forma o d'una altra. En tot cas, Panait Istrati, que és el nom i d'aquí en parlarem i que estem celebrant, ha publicat perfectament per Cal Carrer aquests haiducs, diguem-ne així, així ja com a consens, en tot cas, que són els protagonistes, vaja, aquests revoltats o revolucionaris, jo he de dir, liderats per un personatge que m'ha robat el cor, no? Aquesta, això mateix, aquesta capitana Cudrilor, que tampoc, també tots tenen noms singulars, un personatge d'aquests bigger than life que hem d'ubicar i que a més ens retorna, jo crec, amb un tipus de narració atàvica i de faula molt crítica en molts sentits, perquè tots ells són aiducs, és a dir, tenen motius per militar en la causa, no? I són causes diverses, però que entens perfectament cadascun de les històries i dels relats, Anna, perquè han passat d'aquest tipus de, no sé si dir-ne això, de militància basada en fets reals, fins i tot, eh?
Sí, els aiducs són personatges legendaris, diguéssim, però basats en la realitat, efectivament. En Panait Istrati va quan escriuen, especialment en aquest llibre, però ja ho sol fer, una mica va traient pou a coses de la seva memòria, i en aquí doncs té llegendes populars, cançons, relats èpics que havia sentit d'aquests bandolers romanesos.
Clar, és l'equivalent. Bandolers seria una paraula més nostrada.
Sí, és l'equivalent més o menys, no? Que són gent doncs que s'han revoltat contra l'ordre establert, i ell ho explica amb tot aquest cor que posa, de la manera que sempre escriu, amb el cor que posa quan escriu, perquè representen la seva lluita igualment, no? Ell considera que la vida hem de lluitar, i hem de lluitar contra l'opressió, contra la injustícia, que és el que fan aquests homes, en teoria, perquè aiducs són els homes, aquests revoltats, però en aquest cas doncs la capitana és una dona, i encara ho fa més agradable, bueno, més simpàtic.
Sí, sí. Has dit això, fet servir la paraula èpica, que veureu quan llegiu aquest llibre, que és una idea o un gènere, fins i tot, que tots de seguida ens ressona, no? M'he marcat un moment en el qual la capitana, certament, Floarea Cudrilor, li diu a Jeremies, fill del bosc, no? A més, a vegades s'adrecen amb aquest tipus d'exclamacions, fill de Cosma i fill meu, entre els aiducs el naixement no dona dret a cap privilegi, a cap favor, tret del de ser a primera fila en la batalla. Així doncs, aquí no faràs de veisader. Sí, a pesar de ser tan jove, et compto entre els meus consellers, és únicament per les teves aptituds, per la teva valentia, és amb la generositat de la teva sang que comptarem en les hores de defalliment que ens esperen, no? L'alè èpic dels moments d'intervenció de no només a la capitana, sinó alguns personatges fan pensar en això, en una manera de ser al món i de denunciar. És un lloc de l'anunciació que et situa en un tipus de narrativa o de faula, tu deies, llegendària, però que a la vegada ressona amb els grans relats, no?
Sí, i Listrati té això, que sempre va buscar aquesta tradició i aquestes coses, però ell, amb la seva vida, també ja té aquesta actitud davant de la vida, diguéssim, molt de sempre de la lluita i de la poesia, aquest maridatge, no sé com s'ha de dir, perquè aquesta paraula no m'agrada, però no? Sí, aquesta unió...
Mixtura, combinació...
Sí, combinació, exactament. De la lluita aferrissada per la llibertat, barrejat sempre amb la bellesa. I, és clar, això és el que dona aquesta sensació, no? Aquesta...
recerca
molt, molt concreta de la bondat entre els homes, que és la seva aspiració, diguéssim, i creu que la bellesa pot ajudar a portar la bondat. És una mica el que li té a darrere.
Sí, sí. Vaja, més allà, si és o no parcialment basat no només en fets reals, sinó en fets biogràfics, hem de recordar que aquest senyor dona per un llibre o dos o quatre amb una vida certament aventúrica, erràtica, no? Un senyor que... De fet, els meus començaments amb Listrati va ser amb els meus començaments, un llibre que em vas descobrir tu i que crec que vas proposar minúscula, no?, de traduir.
Sí,
i que és, en part, la infantesa i la joventut, no?, diríem.
Bueno, són això, són tres petits començaments de la seva vida, tres inicis d'etapes de la seva vida, i és molt maco també, perquè en aquí no hi ha iducs, però hi ha la seva lluita per sortir al món, i veiem també la passió que té pels idiomes, la manera com descobreix el diccionari, que és una revelació, com descobreix l'ordre alfabètic dins del diccionari, que és, bueno, ho troba miraculós. És molt divertit tot això, però en el fons explica una mica ja el que serà totes aquestes altres coses. No sé en quin ordre es va publicar, és igual, perquè tot s'imbrica i tot ve molt junt, però en un moment donat, justament allà ho diu, no? Que la vida, si ve a lluitar per la justícia i contra l'opressió, però a més ho diu, el que no té ganes de lluitar no viu, vegeta. No? I això és el que una mica es veu a tots els llibres, perquè és el que ell va fer a la vida, amb bastant resultats difícils per ell mateix, perquè no es va rendir mai, però és el que ens expliquen aquests altres llibres, que són més... No sabem què hi ha, de veritat, i tant li fa, diguéssim, sí, sí. Tant li fa.
Sí, sí, bandolers romanesos, dèiem, i remarco el gentilici, perquè hem de recordar que és la llengua literària és el francès.
Sí, ell escriu en francès perquè li agrada, perquè li ve de gust, perquè li fa molta il·lusió haver-ne après, perquè és una fantasia infantil pràcticament llegir en francès. Era un somni, no? Per tant, quan aprèn sol el francès, doncs, i el pot escriure, és una il·lusió, i escriu els llibres en francès, després també escriurà coses en romanès, però la major part de la seva producció la fa en francès, però la fa en un francès que no pot ser escrit per un francès, és a dir, un francès absolutament correcte, però amb un substrat romanès volgut, no involuntari, que no en sàpiga més, sinó que ell vol que se senti el romanès a darrere. D'una banda, dient molt sovint romanès, no? Una cara de romanès, un bosc romanès, no? Anar posant l'adjectiu, també introduint paraules romaneses al mig, que ell les escriu com si fossin paraules franceses, diguéssim, perquè el lector francès les pugui pronunciar a la romanesa. Uh-huh. Per tant, jo les he canviat la transcripció i les he escrit a la catalana perquè la gent continuï pronunciant-les tan aproximadament com sigui en romanès. Per això després... Bueno, és una mica murga, que al final hi ha un glossari i has d'anar mirant.
Sí, però tampoc hi ha tantes paraules per mirar, però és útil. Però això, aquest Beisader, per exemple, que he dit abans, aquest fragment, és un, no, un príncep, i això, clar, ho has d'anar a buscar.
Has d'anar a buscar. El va bé és posar-te un punt per poder-hi anar de pressa, no? Però llavors, diguéssim, en el text la paraula surt escrita a la catalana perquè la puguem pronunciar bé, i en el glossari surt així perquè la trobem. A continuació vaig buscar que és escrita correctament en romanès, o tan correctament com he pogut, perquè n'hi ha que ja no són actuals i que ha sigut difícil trobar. Però, bueno, vaig tenir la sort, vaig trobar un vocabulari, no, com en deien, glossari, també deia glossar, de Cubinde, que són paraules, clar, vaig aprenent cosetes, no? Rares o oblidades. Doncs allà sí que vaig anar trobant paraules per poder-les escriure correctament i per poder posar la definició correcta, perquè els francesos també eren una mica així. Bueno, hi ha feinetes que hi ha darrere que no es noten, però que són molta feina.
Sí, sí, no, home, sí que es nota. Doncs, i que serveix com a lector.
I també hi ha moltes frases fetes, romanès, sí. O sigui, ell vol que es noti que és romanès, encara que escrigui en francès.
Què us ha semblat, els aiducs?
A mi, mira, quan m'hi vaig posar, transporta això, no?, a una zona molt feréstega, entens que de Romania o de l'actual Romania, allò una mena de llar de foc, bé, no de llar de foc, sinó contes a la vora del foc, no? I d'entrada, haig de dir-ho amb franquesa, em va provocar una petita mandra. Vaig acabar tan entusiasmat que, com pots comprovar, ja tinc els meus començaments. De debò. És a dir, és un dels llibres d'aquests que transporta, és a dir, està ple d'injustícies flagrants, de crueltat sense nom, de gent que es revolta amb una idea de justícia, però també és veritat que al darrere no hi ha una mirada ingènua sobre el món. I al final... et gira una miqueta la truita, és a dir, com passa, diria, bastant a la vida, els dolents són molt dolents, això no hi ha discussió, però els bons no són tan bons. I hi ha aquest esperit de revolta, aquest desig de revoltar-se davant de la injustícia, però també la constatació que moltes vegades es creen ordres nous tan injustos com aquells que s'han volgut enderrocar. I trobo que això, no? És a dir, aquest esperit èpic, aquestes aventures, aquest punt també ancestral, no? Atàvic, bé, això fascina, però també al darrere hi ha la mirada d'algú que no m'estranya que tingués problemes a la vida, perquè és dels pocs, segurament, intel·lectuals, escriptors, que van a la Unió Soviètica i va veure que la revolució anava nua. Mm. I ho va denunciar, i això també li va haver de pagar un preu.
Va passar factura, sí, sí, és molt lúcid, és molt lúcid, i a més, això, ell diu que, com ho diu, la Floarea, ho diu sí. Un moment, no sé si és en aquest llibre o en el següent, perquè... per sort continuarem fent-ne, ja us ho aviso. Doncs en un moment que ho diu, no conec cap escanyat que en algun moment no hagi volgut ser escanyador. Perquè sí, és això, no? Dius, el poble hi ha molta ignorància, volguda, hi ha molta ignorància i la ignorància porta maldat, de manera que és molt difícil en sortir-se'n, però s'ha de continuar lluitant sempre.
De fet, el fragment que ha llegit el David, no? En boca, diguéssim, de la Floarea Codrilor, ell el que està intentant és fer passar per l'adreçador el seu fill, sí, sí. Perquè el seu fill es comporta a última hora, igual que el seu pare, com un paixà, és a dir, com un noble, no? I em sembla que diu, té el mateix, parla de son pare, no? Havia estat un sultà de cap a peus i tenia el mateix de tots els sultans, l'aire arrogant, la quantitat de dones i la inconsciència. No? I després hi ha també aquests discursos tan abrandats com, per exemple, mira, això, a veure si trobo... Oh, no pot ser que ara s'hagi perdut el punt. Ah, no, espera't, sí, el tinc aquí, no? Que és un boiar, és a dir, un terratinent, però un terratinent bo, no? Aquell que té una actitud paternal amb tota la gent del seu país. Que després ve el fill, i és justament el contrari, perquè ja arriben idees perverses d'Europa, bé, etcètera, no? I aquest fa un discurs que, home, aviam qui no el subscriuria. Diu, no perdeu mai el cap davant d'un mortal, sigui qui sigui. Boiar o pincar, que vol dir pagès, tots som iguals a l'altre món. A la Terra, tant és l'un com l'altre. I si Pere té el sceptre, mentre que Pau du el jou, no és perquè Déu ho vulgui, sinó perquè ho vol l'home. L'home que és injust, cruel i àvid. Contra aquest home, encara que ens hi vagi la vida, ens hem de revoltar i l'hem d'esclafar, perquè la maldat no és obra de Déu. No? Clar, home, amb aquests discursos doncs, també tu t'abrandes, no? Hi ha venjances que, en fi, si hi fossis, doncs potser també...
També, també aniries.
I abraonaries, no? Sí.
Clar, a mi m'ha fet pensar molt en aquesta idea llegendària de conte contes, conte històries, no? Perquè al capdavall és una estructura com molt senzilla, no? De narrador que sabrem que és en Jeremies, fill de la capitana, que comença a donar-los la paraula i llavors cadascú explica... el motiu pel qual s'ha fet aiduc i explica una història, no? I aquí és, jo tinc en molts moments la sensació que el Penedit Istràtic era com si restituís el moment primigeni de sentir-se revoltat, no? Com si en un context en què la revolta o les revolucions ja s'han contaminat, bé, un context, el dels anys 20 em refereixo, però la història mundial també ha anat cap aquí, no? És com si a través de la narració oral restituís, no, aquell moment potent de dir les meves raons són aquestes, aquest sentit com de justícia que fa això, que llavors els personatges agafin com aquesta força, aquest punt èpic, aquest punt també captivador i tot això. I alhora, potser quan Jeremies explica el seu punt de vista, no? I llavors, és a dir, veiem aquest tom, clar, veus, ja, a banda hi ha sentit de l'humor, que és una cosa fantàstica que hi sigui en aquesta mena d'històries, no? Vull dir que no ens hem d'imaginar, és a dir, només els clams èpics, no? I això em sembla com molt curiós com ho va posant. Però llavors també aquesta idea de els debats, diguem-ne, filosòfics al voltant de la revolta que es van introduint, em sembla interessant perquè sí que lliga, en el fons, amb el context en què està escrit això, no? Vull dir, amb el rerefons dels anys 20, entenc, i d'estar alertant això, de cap on poden anar les revolucions ben intencionades. A mi, curiosament, de vegades, per com se t'enganxen les lectures, m'ha passat que en paral·lel m'estava remirant La rasa de Platonov i he trobat un paral·lelisme, no? És a dir, un és un autor rus, els dos, de fet, purgats per Stalin, vull dir que ja és un primer paral·lelisme fàcil, però clar, és curiós perquè se m'han agermanat per com utilitzen el llenguatge, que és de maneres diferents, però clar, Platonov a La rasa, Platonov, que és un convençut també de que cal la revolució, que hi creu, vaja, però que no pot no veure-hi els peus coixos, no?, de la revolució. I crec que amb Panait i Cerati passa una mica el mateix. I clar, l'ús que fa a la rasa del llenguatge al Platonov és a través de calcar una mica el llenguatge del règim totalitari socialista, no?, de l'utopia i tot això, per evidenciar com de malament funciona. I en canvi aquí m'ha semblat molt interessant la idea aquesta de fer evident, d'una banda, el folklore, no? És a dir, de tirar pel folklore, i d'altra banda, de fer evident tota aquesta petja romanesa, no? És a dir, que ho converteix com una altra llengua, no? Perquè que és la, és a dir, crea no només per l'ambient o l'atmosfera de llegenda, sinó a través de com utilitza la llengua, que és la seva, no? Trobo que crea un univers com molt propi que t'introdueix d'una altra manera en el mateix camí, no? d'estar avisant, en el fons, d'ep, això, no ho sé.
A mi m'ha fet gràcia que el comparis amb
et dic, és un paral·lelisme molt,
sí,
lliure, eh?
Perquè justament l'altre dia, parlant amb el meu amic, el traductor Pere Comelles, uh-huh, que naturalment també li vaig col·locar llegeix això, i immediatament em va fer un comentari que em vaig pensar, com és que no hi he pensat jo? Quina ràbia no haver-hi pensat jo primer. Li va recordar molt a l'Isaac Babel. Ah.
D'acord. Sí, sí. Estem allà mateix.
Estem allà mateix. Sí, per això em fa molta gràcia que diguis això. Però és que llavors em vaig adonar que en el fons són veïns, perquè tots dos estan abocats al Mar Negre, pràcticament mirant-se, sí, i en el mateix moment. Doncs jo no els havia relacionat mai, però sí, té això, no? Que tots són gent que estan molt agafats amb la tradició, que tenen moltes ganes de que el món tiri endavant, però que no els agrada com està tirant endavant, no?
Sí, sobre la tendència política d'aquest autor, d'Istrati, jo no en sé massa, no? Però sí que sé que ell, de fet, el seu primer traductor a l'estat espanyol, diria, era un periodista català anarquitzant, que s'hi van trobar a París en un temps també en què hi havia, doncs, una certa colònia romanesa, no? I la literatura francesa també ha begut molt, no? de grans romanesos. I espera't, que ho he trobat per aquí, perquè també hi ha una mena de fil que connecta amb el Josep Miracle, que és de qui tu vas llegir-ne una traducció, que et va agradar tant, que et va entusiasmar tant, que et va dur també, en un cert moment, no?, intentar convèncer la Valèria Gallart, i d'aquí ve, doncs, els meus començaments a Minúscula, no? Ja fa uns quants anys, això devia ser cap al...
Bergali, la Valèria Bergali, que és l'editora de Minúscula. Això, la Gallart és també bona traductora i bona amiga.
Perdó.
Tot queda a casa.
El Pere Foix i Cases, concretament, sí, és aquest autor, aquest periodista, escriptor, que el va traduir primer a Istrati en castellà, també estem parlant de l'època del general Primo de Rivera, i després, ja en temps de la República, i de fet, en temps de la Guerra Civil, l'any 38 és quan es publica, gràcies a la versió de Josep Miracle, El pescador d'esponges, no?, que és el llibre que tu tens gràcies a la biblioteca del teu pare, etcètera, no?
Sí. I és molt diferent El pescador d'esponges, però és que en tots tots et canses de marcar frases, no? que les escriuries a les parets, perquè té aquestes frases, no sé, tan ben trobades i tan fortes i carregades de sentit, no? Tots els llibres, bueno, jo des de llavors em vaig anar llegint fins que he aconseguit traduir-ne, que és la gran il·lusió, no?, i presentar-lo, però és que és un home molt potent, ell. Per això que deies tu també, perquè ell ha tingut una vida molt potent, sí. però no només, sinó que era una vida molt orientada, no?, sempre a buscar aquesta llibertat, i això és el que el mou sempre.
Hi ha una frase que és d'Elies Alcaut, que quan la vaig llegir vaig pensar, segurament ell, el Panait Istrati, la devia dir, no?, que és s'és molt desgraciat quan es té raó i s'està sol.
Suposo que sí, sí. Perquè és clar que el que més o menys ha quedat dit, però sense acabar de dir, és això, no?, que ell va anar a visitar la Rússia revolucionari amb el Kazantzakis, que eren molt amics, perquè és clar, bueno, no perdo el fil, intento guardar el rumb. Va tornar i va escriure un llibre, que és Cap a l'altra flama, no? On explica el que ha vist, que no explica el desastre que ell troba, que està sent la URSS, on la gent està esclavitzada, bueno, i explica tot això, i en aquest moment tot el seu voltant a França se li gira absolutament en contra, no només que no hi estiguin d'acord, sinó que realment li fan el buit, el deixen de publicar, i llavors l'època que aquest home va poder publicar i va ser famós és molt curta, perquè són pocs anys en què ell publica una quantitat grandíssima de llibres, es tradueix en moltíssimes llengües i després queda arraconat. En el fons nosaltres ara tenim Panait Istrati aquí a Catalunya, sí. Però a França tampoc no fa tants anys que en tenen, perquè havia quedat realment arraconat, fins que en els anys...
Qui el recupera? Com és que
no, no sé exactament els detalls, o sigui, jo només sé que les llibreries, en un moment donat el tornes a trobar. Jo els anys, devia ser els anys 80 i tants, o quasi 90, vaig comprar Istrati acabats de publicar. Perquè havia quedat arraconat, i llavors fins que algú el torna a rehabilitar, perquè ja ha passat aquesta bogeria de defensar Rússia, doncs no torna a sortir. Per tant, ell va morir misèria, tuberculosi, arraconat, això, sol absolutament, per haver simplement dit que la lluita contra la llibertat no és només lluita contra el feudalisme que veiem aquí, sinó que és lluita contra qui sigui que esclavitzi l'home.
L'any 35, quan mor ell, l'Humanité, que és l'òrgan, o era l'òrgan del Partit Comunista de França, diu, ha mort un antic escriptor revolucionari en la pell d'un feixista. En la pell d'un feixista.
És terrible.
Hi ha una frase que he trobat, no sé exactament quan la va dir o quan la va escriure, que trobo genial, que és justament de resultes de la seva visita a la Unió Soviètica amb Kazantzakis, que diu, he vist els ous que heu trencat, però no he vist la truita. La frase que per fer una truita s'han de trencar ous, però no he vist la truita, no? Sí que he vist els ous trencats.
Clar, és curiós, perquè és un final clavat, com molts d'altres, però és un final clavat al de Platonov. Vull dir que és com, anava a dir fascinant, potser no és la paraula, però és bastant increïble observar com literàriament escriptors que fan literatura, però una literatura amb una mirada esmolada, sigui vestida com sigui, la història els va passar per sobre i els va aclaparar, no? I alhora també jo no ho desconeixia abans de llegir els Aiducs, que això, aquesta fascinació que va generar a Catalunya, no?, als anys 20 i 30, em sembla com molt curiós, i que sí que entenc que retrata també una època a Catalunya de cert interès per aquest tipus d'obres.
Bueno, i un interès en general molt per el que passava al món. Era un moment que aquí tot plegat era molt viu i hi havia molt de moviment, no? I aquest home va ser traduït, és que realment va tenir molta fama i va ser molt traduït, i aquí, doncs, com a país que també estava al cas de tot, doncs va sortir...
Sí, amb les orelles parades, no?
Jo vaig perdent el fil regularment, no, diguéssim.
Jo volia afegir això que deies de la llengua literària, perquè és important, i sempre m'ha cridat l'atenció, amb tota l'admiració del món, la gent que adopta una llengua literària i és capaç de fer, com tu bé deies, frases que pots agafar, no?, amb un cisell i anar imprimint en això, que li passa a Conrad, que li passa a Nabokov, que li passa a Istrati, no?, que adopta una llengua que no és la seva, i en canvi, potser per això, i aconsegueixen un tipus de precisió, no sé com dir-ne.
No ho sé, perquè jo és un tema que m'hi he fixat molt, perquè també he traduït molta gent d'Algèria, del Líban, que escriuen en francès, i és un tema que em preocupa, bueno, em preocupa, que m'interessa molt, no? Per què tries una llengua que no és la teva? Clar. I quan és la llengua de la metròpoli colonitzadora, encara ho trobo més curiós, i bueno, he intentat donar-hi voltes. I el que veig és que no tothom té les mateixes raons, no? I que en aquest cas, per exemple, és realment un sentiment el que fa, o una emoció, o un amor, això, un amor platònic que ell ja tenia de jove. Hi ha un moment, no sé si surt als meus començaments o amb un altre, perquè és clar, també em passa que barrejo una mica, però que ell, que és una criatura, veu un home al carrer assegut a la vorera, pollós, brut, espentinat, etc, i veu que està llegint, i per sobre l'espatlla mira i està llegint un llibre en francès. I llavors ho troba, o sigui, és com... Ah, tanta misèria, però sap llegir en francès, és ric, no? I aquesta cosa, el Mikhail, el seu íntim amic. I és aquesta dèria, no?, pel francès també, que jo crec que el fa ser... li fa venir aquesta il·lusió d'escriure en francès, però també que ell se sent més lliure, més... O sigui, ell escriu el que té al cap d'haver sentit tota la vida i que ell ha anat digerint i que ell ha anat mamant amb la tradició, etc, però amb la llibertat de que ho està escrivint amb la llengua dels seus somnis, no? És una cosa...
També era una cosa ambiental, no? És a dir, Bucarest era el petit París, no? En aquella època, no fa gaire, parlàvem de Mircea Eliade, justament, sí, a propòsit del diccionari dels símbols, no? I és també algú que, des de Bucarest, en fi, s'enlluerna amb la cultura francesa, amb la llengua francesa, amb la literatura francesa, acabarà anant a París. De fet, també és una mica el recorregut d'Istrati, tot i que ell, per culpa d'aquestes raons que ara hem comentat, haurà de tornar cap al seu país i acabarà com acabarà, passarà molta gana, molta misèria i acabarà morint relativament jove, de fet, no? A mi m'ha interessat molt també aquesta sensibilitat pels que estan a sota, no?, dins de l'escala social, dins de la jerarquia, els pagesos, per descomptat, però les dones, també hi ha una sensibilitat molt gran pel patiment de les dones, hi ha un personatge...
Les proclames feministes de la Capitana són una cosa increïble.
Però, per exemple, Elias, que naturalment és un personatge masculí, en un cert moment també diu: ja ho sé, que el món s'acarnissa amb les noies. I en un altre moment del llibre diu: la resistència, que potser no cal posar-hi la lupa, però diu això, diu: la resistència sincera de la dona no té cap efecte sobre els desitjos de l'home vulgar, que no sap on s'acaba la confusió de la doneta i on comença la repulsió profunda de la dignitat femenina. L'animal que domina la terra es pensa que tot li està permès. Però també empatitza, per exemple, i aquella escena que és meravellosa, en aquell capítol sobre la fugida quan entren els turcs, en què el narrador empatitza amb aquell gos que no és que demani un rosegó de pa, demana que la seva mestressa li acaroni el cap, no? Però ella, com que no té res per donar-li, se'l treu de sobre, no? Trobo, bé, aquesta sensibilitat tan gran pels desgraciats, per les desgraciades.
Sí, perquè hi ha moments que et fa riure, però hi ha moments que et fa plorar, sí, realment. Jo el que volia dir abans era que, un moment donat que has parlat del món injust, no sé com ho has dit, de la crueltat o del poder, no me'n recordo, que un dels personatges del llibre, que no surt com a personatge, però que és un personatge important, és el Bosc. I el Bosc, justament, perquè bueno, és allà on es refugien els aiducs, és el recer, és el lloc on te poden estar, és amb una frase romanesa que em sembla que surt per aquí també, el Bosc és l'amic del romanès, no? És realment una cosa important, el codro, que ell diu ell. I a més diu, és que la vida al Bosc és molt dura i és amb la fred, diu, però no és mai cruel com la llei dels homes. La llei del Bosc és dura, però no és mai injusta, no? I fa aquesta separació que també és maco, no?
Clar, jo a propòsit d'això del llenguatge que anàvem donant i voltes, clar, jo estic en llegir ara els aiducs, pensava en traduccions teves d'autors...
No francesos d'origen, diguéssim.
No? És a dir, que escriuen en francès, però no són nascuts a França, diguem-ho així. I clar, i pensava que segurament, i tinc al cap dos llibres, dels últims anys, i en podem dir mil, i he trobat fins i tot alguna consulta que t'havia fet en el seu moment a propòsit de Germans d'Ànima, del David Diop. Clar, David Diop, que en el seu cas crec que sí que és francès, però bé, està entre Senegal i França. I ell... clar, és una novel·la on hi posa el Wolof, o el Wolof, ara no sé ben bé com es diu, com a llengua que ha sentit tota la vida de petit, a la infantesa, al Senegal, no? I la incorpora en la llengua literària que fa servir. En aquell cas, recordo que a mi d'aquella novel·la em va cridar molt l'atenció una mica l'oralitat i al mateix temps l'ambigüitat pel que hi acaba passant de, entre l'amic mort a la Primera Guerra Mundial senegalès i diguem-ne, el narrador que sobreviu però comença doncs, a fer coses que criden l'atenció, de bruixot o devorador d'ànimes o no sabem què, no? Clar, i allà hi ha una veta que entronca amb el que parlem avui, no? Que és l'oralitat. Però després també a Tram 83 del Fiston Mwanza Mujila, autor congolès, clar, allà hi ha el ritme, que aquí també hi és. No? I d'una manera diferent, perquè és un ritme... he recuperat una vegada que vaig parlar amb ell, una entrevista que li vaig fer, i ell comentava que és un ritme empaltat de jazz i també... vaja, empaltat del brugit de les ciutats o del soroll que hi arriba a haver i d'una atmosfera pròpia del país, no? I aleshores, clar, sí que volia demanar això, com té cara, si has trobat al final que una mica Panyet Estrati era cosí germà d'aquests autors no francesos que tradueixes, i com controlar una cosa tan complicada com el ritme, que n'has parlat abastament, crec, però...
Sí, no els he trobat, no els he relacionat, diguéssim, perquè realment són dos mons molt diferents, però jo ja he dit més d'una vegada que a mi m'agrada especialment traduir... Bé, a mi m'agrada traduir, això és evident, diguéssim.
Això ho havíem detectat en algun moment, alguna pista, algun indici al respecte. Sí,
però m'agrada sobretot traduir autors que no escriuen en la seva llengua.
Això és meravellós.
Perquè bueno, m'agrada molt quan tradueixo clàssics, és a dir, si tradueixo francesos o anglesos del segle passat, jo sóc del segle XX, quan dic passat vull dir del segle XIX, perdoneu-me, els actuals... llavors és diferent, eh? Aquests ja és una altra cosa, és meravellós, diguéssim, és meravellós i ja està, no es pot afegir res més. Però quan tradueixo gent que escriu ara, m'agrada molt més quan no escriuen en la seva llengua, per la senzilla raó que començo a trobar que no voldria ser molt prepotent, però els francesos i els italians jo diria que estan una mica cansats i que moltes vegades...
Automatitzats, potser, no?
Sí, es repeteixen una mica. És a dir, volen mirar de fer una cosa nova, però una mica... pràcticament pots endevinar quin adjectiu posarà, no? Evidentment exagero, eh? Però sí que hi ha una manera de fer molt... O no sé si és l'educació, no sé si és la decadència, jo no ho sé, però en tot cas m'hi diverteixo menys. I en canvi, quan són autors, això, un congolès, un senegalès, un romanès, una algeriana, que n'he traduït forces últimament d'algerianes, parlen, escriuen el francès, el dominen a la perfecció, naturalment, perquè no hi ha dubte d'això, però en canvi l'utilitzen amb una mentalitat que no és francesa. I per tant l'enriqueixen d'una altra manera, surten amb imatges diferents, fan associacions o col·locacions absolutament diferents, i això és anima molt més a l'hora de treballar. Esclar, el traductor s'està moltes hores sol davant de l'ordinador escrivint. Per tant, com més animada sigui la cosa en aquest sentit, de que el repte és diferent, de que et surten amb coses diferents... Ho complica una mica, sí, però també tens més ganes de buscar i de trobar i del que... Cada vegada és diferent. Com m'hi encaro? Doncs no en tinc ni idea. Intentant que el que em surti s'assembli al màxim al que llegeixo, intentant que la sensació sigui igual, i doncs quan no me'n surto, doncs tornar a començar.
Aquí... No, jo ho destacava sobretot per la idea del ritme, no? Perquè, és a dir, aquí... entens que hi és en l'obra original, però aquí nosaltres ho rebem com això, com aquesta història, aquestes històries, aquest aplec d'històries llegendàries que s'expliquen, en aquest cas al bosc, no a la vora del foc, però que tenen el mateix drink, no? I mantenir el drink suposo que és un dels reptes sempre a l'hora de traduir, i quan passa per aquests sedassos que són diferents, no? Un Panyet Estrati que passa per camins molt diferents i molt aventurers, doncs encara suposo que el repte és més gran, no ho sé.
El mèrit del ritme, jo vull subratllar, és sempre Anna Casasses, eh? Ho dic perquè el ritme que llegim nosaltres és el català, i l'adaptació d'aquestes coses, que no és gens fàcil que llisqui de manera natural a la nostra llengua, és una cosa que trobo que és a les coses que té més mèrit, no?, la gent que us dediqueu a traduir bé i literàriament, i això vull dir que per descomptat en la llengua d'origen, no?, com això mateix que has fet tu amb les paraules de catalanitzar les que són en romanès o que són...
Sí, per intentar això, que es pronunciïn correctament, perquè si les poso escrites a la francesa no se sap ben bé d'on venen, no? Són com uns fills bords que no saps...
Som avui a Ciutat Maragda amb l'Anna Casasses compartint els aiducs, aquest llibre fantàstic, no fantàstic en el sentit del gènere, sinó un adjectiu encomiàstic, per a Edistrat, i sona l'Olí perquè també volia evidentment, deixar de parlar d'un altre, fi, també en francès, un altre to, d'una altra època, d'un músic també reial i d'una monarquia també coneguda, i estem parlant dels Tres Mosqueters. Salut. Tres Mosqueters, un llibre que acabes també de traduir per prova, dir que acabes de traduir, segurament t'hi vas posar l'any passat, dir que aquestes coses, no, van per extensió, les llegim ara com a lectors, però venen de llarg, que és un títol, també ara entrarem en la llengua, però que és un títol que m'ha semblat trampós, literalment trampós. Els Tres Mosqueters en realitat és la història del quart, o vaja, o un que no ho és del tot, però no, però és aquest d'Artagnan, i que aquí despista, si més no, els que no el coneguem. El problema és que el coneixem, o creiem conèixer, que és una altra de les coses que volia subratllar d'aquesta novel·la, que és el que passa sovint amb els falsos clàssics, és a dir, o amb els clàssics que han estat sobretot llegits i reescrits mil vegades per l'audiovisual, bàsicament, en tot format, de sèries, a pel·lícules, a animació. Molta gent, als Tres Mosqueters, té gossos al cap en lloc de persones, no? I passa això, és la paradoxa del clàssic que passa en Frankenstein, que passa en Dràcula, que passa en tants llibres, que fins que no entres en el llibre, dius, ostres, no el coneixia tant com jo em pensava, no? Estem carregats de llocs comuns que ens han deixat, ens ha llegat el cinema o l'audiovisual, i en canvi, doncs, aquí hi ha unes quantes sorpreses que m'imagino, Anna, que tu mateixa com a lectora t'hi vas trobar, o no?
Sí, sí, totalment. Jo tenia el record d'haver-lo llegit de... Penso que tenia 13 anys o més o menys, i naturalment llavors tens la idea aquesta de l'acció, acció, ai, què passa, què més passa, i anar de pressa i per veure com acaba, no? Aquella cosa. I que és una mica el que passa també amb les pel·lícules, que van agafant un guió amb l'acció, i en realitat, tal com dius tu, no el coneixem, perquè quan l'agafes realment i el llegeixes, el llibre és molt més ric, el llibre està ple d'humor, està ple de valoracions morals i immorals de tota mena, és molt més divertit i molt més ric que no pas la idea que en tenim.
No, i apel·lacions a, no, l'honor, l'equitat i tot plegat, efectivament, amb aquest ritme episòdic, m'imagino que fins i tot per raons de publicació en el seu moment, no? I que tenen aquesta cosa de moments de tensió narrativa combinats amb moments de distensió i tot plegat, i que m'imagino que sosté, és a dir, els clàssics ho són, entre altres coses, perquè els podem anar llegint incorporant lectures actuals, més enllà dels duels i tot plegat, no? Tu veus, és actualitzable des d'aquest punt de vista?
No sé si en podem fer lectures actuals, o si la mateixa lectura és tan rica que és igual, diguéssim, clar, que funciona
exacte,
igualment.
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha coses que realment són molt desfasades d'època, no? Però és igual, té el mateix interès, és a dir, som homes i dones igualment, hi ha el poder igualment que juga amb la gent, o sigui, en aquest sentit és una cosa eterna, no? Però fins i tot les coses, el que vol ser capellà o el tracte que té amb les dones, que se'n podrien raonar molt, etc. Encara que siguin d'una altra època, la manera com ho presenta, la manera com ho explica és tan propera i tan... amb una ironia... està molt ben escrit. És que és el màxim que es pot dir, és que està molt ben escrit, molt ben dosificat, és... Si la gent no el llegeix perquè es pensa que ja el sap, no saben el que es perden, perquè realment és molt més divertit que les pel·lícules.
Clar, està molt ben escrit, està molt ben traduït, això he de dir-ho perquè no ho diràs tu.
I no el vaig fer l'any passat, el vaig fer fa més.
Fa més temps, eh?
El vaig fer fa més i en el fons és una de les coses que em fa il·lusió de que ara surti, no només perquè ara surti, sinó perquè és una de les coses que podem fer poques vegades els traductors, que sempre anem amb terminis, vinga, va, vinga, va, vinga, va,
sí.
I en canvi aquest l'he pogut madurar, rellegir, tornar, sí. I refinar, i llavors estic molt més tranquil·la quan surt, de que l'he pogut... no? L'he tingut a la bota.
Sí, sí, clar, clar. Si sí, amb Bistrat i parlàvem també d'aquest to èpic o aquesta l'anada èpica, aquí també hi és amb altres sentits i, per descomptat, en la manera com es parlen, no? I com s'adrecen els uns als altres, que aquí és més habitual trobar-se un com hi ha Déu, com hi ha món, i aquest tipus d'expressions. I m'ha agradat molt, i vull pensar, i si no és així, doncs ja em corregiràs amb Ventalló, trobar-me un rellam de tant en tant, no? És a dir, alguna tintinada o jadocada per aquí...
Bueno, és català.
Clar, per descomptat, no? Hem incorporat...
Vingui d'on vingui. Sí, és que hi ha una quantitat de renecs d'època.
Sí, sí, clar.
I llavors hi ha renecs que n'hi ha que sí que encara es fan servir en francès, però n'hi ha que no saps si eren d'aquell moment o si se'ls ha inventat o... Bueno, has d'anar variant, no pots posar només Déu meu, crec que no és això, no? Perquè els fa bastant reconsagrats, llavors...
Reconsagrats. Clar, jo crec que per mi és una lectura pendent, eh?
Perquè... Una altra cosa, perdona, que és que sovint s'han fet edicions escapçades...
Clar,
o no? Versions, en fi, infantilitzades o així, que això també és un altre tema.
Jo si me'l trobés en una llibreria així de nou, haig de dir amb tota franquesa que em cridaria més d'entrada, eh? L'Anna Casasses que el mateix Dumas o Dumas. Però un cop n'he sentit a parlar a l'Anna, doncs la veritat és que ganes de posar-m'hi. Jo també sóc d'una certa generació en què, amb franquesa, jo aquest llibre el vaig rebre per via cinematogràfica.
Exacte.
I a més jugàvem els nanos allò todos para uno y uno para todos. I això ho diuen a... Això surt de la novel·la, eh?
Sí, no... sí, sí, s'ho diuen. Dues o tres vegades.
I te recordes com ho tradueixes tu?
Tots per,
tots
que és,
per un i un, sí, per tots.
Sí, és un lema...
Sí, no té més secrets. No, no. Uh-huh. I ja hi havia, encara que és veritat que hi ha hagut moltes versions, però també ja hi havia traduccions senceres, però és això, no? Doncs que al cap d'uns anys doncs toca fer-ne una altra, perquè doncs ha quedat endarrerida, pel que sigui, perquè ja no es troba a les llibreries, també. En tot cas, a mi m'ha fet molta il·lusió, o sigui, sí, és igual, l'hem tornat a traduir, a mi m'agrada molt, estic molt contenta d'haver-lo traduït, i jo crec que hem fet bona parella en Dumas.
Hem fet bona parella, m'encanta aquesta idea.
Però això passa, no? Que segueixes també no només autors, sinó traductors, no? I clar, a vegades també pot ser que hi pot haver tanta implicació com la que existeix entre l'Anna Casasses i el Panayit Istrati, però a vegades també feu feines d'encàrrec i potser tampoc no us agrada tant el llibre, però com a lector sí que et crida, no? També, no només l'autor, l'autora, sinó el traductor,
sí,
traductora.
Sí, sí, m'ha passat alguna vegada de dir, ai, les teves traduccions m'he comprat perquè era traducció, t'he pensat, doncs, primer pregunta, perquè, esclar, no, tinc sort, he de reconèixer que em solen donar llibres amb cara i ulls i que els editors em tracten bé, diguéssim, o que hi tinc bona relació, però així i tot, no et pot agradar tot, és evident, hi ha coses doncs que t'hi avens més i tu has de treballar bé igualment, diguéssim, però el fas més a gust o menys. Sí,
sí, no, i a vegades pots triar més o menys i et cauen moltes. Recordo l'última conversa ja fa alguns anys que vam tenir així llarga amb l'Anna Casasses, em deies, et vaig dir, has traduït 200 llibres, em vas dir, no arriba. No encara.
Bueno, ara sí, ara ja passem.
Jo crec que ja n'estem fregant, ja, no sé si els 3 centenars, però...
No, però els 200 sí que els passem de llocs.
Això m'ho imagino, per això et dic que és molt diferent un Istrati, que tu pots dir, no?, doncs fer una proposta perquè literàriament és interessant i perquè a més en català no es troba i així, o un encàrrec que és un carmelet, també, en aquest...
Home, això...
Bueno, un carmelet, un carmelot.
Un carmelot.
Sí, sí, sí. No, hi ha algun llibre d'aquests que quan te'l proposen és un regal realment. Després vols cobrar igualment, naturalment, perquè n'has de viure, però esclar, és un honor que t'ho demanin, sí.
No, clar, a mi em sembla interessant, a banda d'això, que heu fet venir moltes ganes d'entrar en Dumas, però que sí que és important, penso que la gent sàpiga que tot sovint ens hem de desfer, no?, dels marcs aquests d'adaptacions audiovisuals que ens han reduït, perquè vaig també pel camí de l'Adolf, uno para todos i para de contar, i és interessant perquè...
Seria molt lema, el que acabes de fer.
Ai, bueno,
uno para todos i para de contar.
Exacte.
Lema una mica més egoista.
És un... Bueno, és el típic lema de lletres, diguéssim, però sí que és... Realment és interessant perquè llavors descobreixes com tot un altre món, no? I a banda també... penso que és també una invitació al no tenir por a això, a clàssics del segle passat que anomenaves, del segle passat si partim del 20 que anomenaves abans, perquè hi trobes petroli, no?
Estan molt ben escrits i fins al punt que tu abans em preguntaves com ho fas per trobar el ritme o com per trobar el to o el que sigui, quan tradueixes clàssics, que la sensació de que escrius, parlo per mi, molt bé, és difícil, diguéssim, de que no t'infli, no? Perquè estan tan ben escrits i és tan bonic com ho fan, que quan tu ho fas igual, o intentes fer-ho igual, dius, uau, que bonic que m'ha quedat això, no? I sembla que tu siguis un artista, però és que els artistes són ells, no?
Home, ha de ser maca aquesta sensació d'anar a llums, no? A llums de dumes.
Bé, no? Això, la traducció de gegants, no? Diuen?
Exacte.
No, no, però vaja, jo continuo atribuint-li molt mèrit, no, perquè hi ha grans clàssics que escriuen molt bé i que es poden traduir de manera més justeta, no? I, en canvi, hi ha l'orfebreria de qui us dediqueu amb menys ofici i de ganes, i sobretot amb la lectura literària. També un dia parlàvem... Heu de recordar o heu de saber, qui no ho sapigueu, que l'Anna Casasses té uns orígens jurídics en el món del dret. Sap greu perquè fas cares, ja ho sé, però un dia em vas fer un símil entre, no?, la traducció de com també en aquella època, diguem-ne, tenia un sentit, i després vas acabar traduint literatura, que vaig pensar no l'hauria relacionat pas, no?, un món amb l'altre, i en canvi... Hi ha allà uns vasos comunicants.
Bueno, perquè dins del teu cap, diguéssim, tot ets tu, i llavors veus les relacions entre les coses, no?, que no veus el millor fora, però és clar, tu has viscut tot. I és veritat que a mi el que m'agradava de la part d'advocat, que no em va agradar fer aquesta feina, però era la part de redactar, d'escriure, no? I has d'escriure coses amb cara i ulls i que s'entenguin i que convencin. Per tant, la part aquesta de l'escriure hi és, i que és la que suposo que ha anat seguint fent de fil conductor dins meu.
Sí, sí, no, bueno, fil conductor que ens ha regalat un munt de títols meravellosos, eh? Que en alguns casos més enllà dels clàssics.
No, mira que dins del dret hi ha sentències, per exemple, escrites tan malament, tan inconexes, tan incomprensibles moltes vegades, que et preguntes com és possible.
La forma, clar.
Com és possible? Ho diu algú que va fer de guionista de crims, no?, i que es va haver de barallar amb sentències, i mare meva.
Però tu parles de jutges, jo parlo d'advocats.
Ja.
És molt diferent. Aquells com que ja ho tenen tot guanyat.
Està bé la diferència de tenir-ho tot guanyat o no. Que també pot existir com a símil literari, no?, quan ho tens tot per començar.
Sí, bueno, en tot cas jo continuo recomanant la literatura que tenim el costum de parlar en aquest programa, no? La literatura jurídica a mi em fa una mica des de mandra, i a l'Anna també, per això fa tants anys que no t'hi dediques, m'imagino. Però no, ara parlant de clàssics i d'aquest tipus de traduccions, un dia també parlant amb un actor recentment em deia, d'aquelles perles que m'agradaria fer algun dia, que m'encarreguessin, és un Hamlet, no? No penso en Shakespeare, però sí, que a més no és el teu cas, que fas francès i italià, però hi ha algun títol, no? M'agradaria molt, doncs això, traduir un Magris, no, perquè ja l'has fet, d'autors que t'estimes i que et vindria molt de gust, o continuar o tornar a fer, o fer per primera vegada?
El Magris no està tot traduït, no, m'agradaria molt que se'n recuperessin títols que són potser més feixucs, i llavors ningú ha fet l'aposta d'arriscar-se a traduir-los, però que és sempre molt interessant, i és que Magris aniria a la fi del món.
Sí, i tant. Trieste és una mica la fi del món, ja podem anar-hi. O la unió de molts mons.
Doncs anem a Trieste a traduir Magris, o jo què sé, el còctel que vulguis. No ho sé. No solo projectar amb coses que voldria o el que sigui, perquè la feina del dia a dia ja és prou feina. Intento que m'agradi el que em donen i dedicar-me al que em donen. I és veritat que quan fas autors que t'agraden voldries fer-ne més. Tu has parlat de Hamlet, que naturalment, com deies, jo no faig anglès i per tant no... Però sí que el tinc dins de la meva carrera d'una certa manera, i és Hamlet, perquè és el primer llibre que vaig llegir que em va fer pensar en la traducció.
Ah, sí.
És a dir, quan també d'adolescent, de joveneta, vaig agafar el Hamlet traduït pel Magí Morera i Galícia, i és que me'n recordo, són aquelles imatges que et queden, no sé, com si t'estiguessis fent una foto a tu mateix, no? I que de cop de llegir allò i dir, però que bonic, i haver-ho de dir en veu alta, i que bonic, i en comptes de dir que bonic Shakespeare, vaig pensar, que bonic el que ha escrit aquest senyor, a veure qui és, no? I em vaig fixar, o sigui, és la primera vegada que conscientment em vaig fixar en una traducció amb admiració, no? I, per tant, en el fons està a l'origen de... No està a l'origen de la meva carrera, perquè en aquell moment jo no pensava en què em dedicaria de gran.
Sí, sí.
Mira, si no hi pensava, que em vaig fer advocat, vull dir... No. Però sí que és el primer moment en què vaig pensar quina feina més maca i que bé que ho fa aquest senyor, no? Em vaig enamorar de Magí Morera i Galícia. Però després, ara, no sé, m'agradaria, per exemple, moltíssim que el Guaix de Mouawad escrivís una altra novel·la per poder-lo traduir. Ah. Però, bueno, no l'ha escrita, doncs m'he d'aguantar, però traduir Ànima és un dels moments de més plaer de la meva carrera.
Magris, te'n recordes si en parla, d'Istrati, al Danubi? Jo l'he llegida, però no
recordo. Jo diria que no, perquè... Ostres, no ho puc jurar, eh? Però jo diria que no, perquè parla de moltíssima gent i a més, jo m'he dedicat molt a resseguir aquests autors i a conèixer autors i llegir autors que no hauria llegit mai, i un dels que vaig descobrir amb el Danubi va ser el Virgilio Giotti. No sé si l'heu llegit, si no ho heu fet, sisplau, aneu a buscar Apunts Inútils, edicions del Calígraf, perquè és una joieta petita, molt dolorosa, però molt bonica. Magris en parla al Danubi i en torna a parlar en algun altre llibre, no me'n recordo. Sé que la primera vegada m'hi vaig fixar, però no vaig fer el gest. I la segona vegada vaig dir, va bé, me'n parla dues vegades, Anna, corre. Em va costar molt trobar el llibre en italià perquè està descatalogadíssim, l'editorial... Bueno, vaig haver de remoure cel i terra, però vaig aconseguir contactar amb l'editorial i obtenir-lo, i vaig aconseguir traduir-lo i publicar-lo també per això, com es diu, a recomanació meva, sí, o no sé com s'ha de dir, a Edicions Calígraf, i és un llibret de 60 pàgines, és una coseta petita. Aquest senyor era poeta de Trieste, va escriure poesia en triestí, que només està traduïda al castellà, però va escriure aquest petit llibret en prosa, que és això, és una joia dolorosa. No sabria com dir-ho, però en tot cas, no us aleu, sobretot tu que tens aquesta afició...
No, està apuntadíssima, i a més amb Trieste, que és també terra literària de tanta gent, de tanta i de tanta bona gent,
de tanta gent. Doncs Magris té això, que et fa descobrir moltíssimes coses. O sigui, és un gust llegir-lo, però és que a més és un mestre, no? T'ensenya moltíssimes coses.
I pensava també perquè Braila, no?, que és la ciutat de naixement d'Istrati, és un port del Danubi, és a dir, que al final del recorregut aquest... Bé, però ja repassarem el llibre, tampoc me'n recordo.
Dir, és que ara
no
quan surti m'aniré directament a buscar el llibre i mirar-ho, perquè...
Clar, i ara que parlaves de recomanacions, m'ha vingut al cap que ho portava notat que una vegada em va recomanar un llibre que segueixo tenint pendent, però, per tant,
per tant,
la llista va creixent... que és de Madhu Kuroma.
Oh, sí. Una meravella, Madhu Kuroma.
Ala no té cap obligació.
Sí, aquest és el 62, no?
Sí, Empúries, el 62, no ho sé, sí. És igual, un dels
dos. I recordo que me'n vas parlar perquè aquí l'estil oral és marcadíssim.
Marcadíssim. Ala no té cap obligació és el títol del llibre, i quan obres diu Ala no té cap obligació de ser just a la Terra. I és un llibre que l'explica, el narrador és un nen que ha estat nen soldat i explica la seva experiència i explica coses terribles que serien amb un altre narrador absolutament illegibles, no podries aguantar-ho, i en canvi aquest nen ho explica amb una frescor de nen petit i amb un ritme oral que està explicant-se, que és una meravella, i tu passes bé llegint aquell drama.
Sí.
I tornem al que deia, no? És un autor que escriu en francès, però que no és francès, no sé si és de Costa d'Ivori o... Ara no,
sí,
bueno, em sembla que sí, però sí. Si no, més o menys. I realment hi ha aquest ritme, i aquest, estranyament, no em va costar gens de traduir, perquè jo no sé què diu a la primera pàgina, que em va fer pensar immediatament el meu avi Llorenç, que en realitat no és avi meu, és un avi d'uns cosins, però... Bueno, sempre
és compartit.
Sí, és compartit. Per exemple, l'havíem tractat David Llorenç, que no parava d'explicar històries de pirates, de barcos, de mar, de no sé què. I jo vaig començar el llibre i vaig sentir la veu de David Llorenç.
Que bo.
Miracle.
Que bo.
No sé, vull dir, no sé per què, no va ser res conscient. Per tant, jo vaig anar traduint com si el sentís. I em va sortir molt fàcil.
Boníssim.
Que no sempre passa això, perquè amb el que has citat abans del tram 83 em vaig patir molt per trobar el ritme, vaig necessitar...
Sí, era molt sincopat.
Bueno, perquè era jazz, era improvisació de jazz.
Exacte.
I això no és el meu estil, i va ser tot un...
No hi havia cap familiar...
No hi havia cap familiaritat, ni tan
exacte,
sols.
Exacte, familiaritat.
I va ser curiós perquè no em sortia. Vaig començar, l'endemà tornava a agafar el primer capítol per veure, i pensava, no, esborra, l'anul·lat, tornem a començar... I el tercer dia, que ja vaig fer el primer capítol per tercera vegada, no, diguéssim, bastant desesperada, va passar per casa un amic que és músic. Què estàs fent? Mira, estic fent això d'aquest home que diu que s'ha inspirat en Coltrane, però jo no... Jo ja puc escoltar Coltrane, però no, que no ho entenc. I em va dir, ah, sí, perquè el Coltrane... I em va fer una parrafada així de músic, de... sí, perquè el Coltrane el que feia, i em va explicar, pum, pim, pam, pam, tres o quatre frases, i vaig dir, ara ja ho sé traduir, ara ja sé el que fa. I pam, 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 vaig poder traduir el llibre. Gràcies
a, partir,
a que algú em va explicar
del jazz,
una mica el Coltrane, fer entendre el Coltrane.
Hi va haver una altra clau a cau d'orella.
Que ja no l'entenia. O sigui que has d'anar buscant recursos, no saps mai on.
Sí, sí, per l'assumptat. Parlant de buscar, busqueu també aquest llibre. Jo en tinc un gran record, té uns 20 anys. L'ara no té cap obligació, em sembla, més o menys. I sovint el trobareu a les biblioteques, segurament, perquè ara és més sort on tenim de les biblioteques per trobar llibres de no fa tant. I vaja, hi podreu seguir, eh? I podeu seguir buscant com fent, això que dèiem abans, com fem sovint, de buscar una, el nom d'una traductora com és l'Anna Casasses, perquè sabem que allà al darrere hi ha bona literatura, amb més de 200 casos, que aviat has dit, no? I que avui doncs, hem encarnat i hem volgut plasmar amb els aiducs a Panaït i Strati, a Cal Carrer, aquesta història de revolucionaris i no només, i amb els Tres Mosqueters, una història no tan coneguda, molt menys el que, si més no un text no tan conegut, la història potser ho és una mica més, en aquest cas editat per Pro. Anna, moltíssimes gràcies per tot això i per tantes vegades i ja fins a la pròxima.
Gràcies, moltes gràcies a tu.
Un plaer. Anna Vallbona, Adolf Beltran, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Que vagi bé.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.